A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts en aquest divendres que ens està doncs, ja enfarinant una miqueta el país i aquí en camp una miqueta més, i amb altres parròquies també més altes, suposo que encara més està caient. Bé, avui divendres 13, bé, és un número que ja parlarem, però també Dia Mundial de la Ràdio, i per animar aquest programa avui, aquesta tertúlia, tinc el senyor Cuca, Josep Maria Cuca, l'un per als altres, benvingut.
Hola, bon dia i felicitats a tots els radioients.
I per acompanyar-nos en aquesta tertúlia, el president de l'Associació Argentinos d'Andorra, el senyor Richie Ponce, benvingut.
Molt bon dia i moltes felicitats a tots els que fan ràdio, els que escolten, els que fan, els que produeixen, els que condueixen els programes de ràdio. Un mitjà per mi molt estimat. De fet, cada dia escolto ràdio i és un honor i un plaer estar aquí cada dia.
Gràcies. Parlava de divendres 13. És veritat que a Espanya, en martes i 13, en altres països el 13 és un número que no agrada massa, sobretot a Itàlia. Ara, jo et faig la pregunta, Richie, com Argentina, molta gent doncs, té origen italià, hi ha la mateixa repercussió com a Itàlia, que a Itàlia no trobaràs un edifici el número 13, per exemple. O sigui, hi ha aquesta superstició amb el número 13?
Sí, sí, tant que sí, sí, sí. Nosaltres tenim el martes 13, però fins i tot el 13 és encara... Hi ha gent que no demana l'ubicació a l'avió, que no sigui 13... que dia 13 no te cases ni t'embarques. Hi ha molta superstició. Martes. Nosaltres tenim dimarts.
No, però divendres, eh? No.
A França divendres,
a França,
13,
divendres 13.
I als Estats Units.
Sí.
Als Estats Units no ho sabia, veus?
Friday.
Sí que n'hi ha aquesta superstició. L'argentí té una mica de superstició. Nosaltres diem cabulero o cavalero, que vol dir que tu repeteixes, si et fa bé, no sé, entrar amb la cama dreta a un lloc, ho repeteixes, els jugadors de futbol que entren amb la mateixa cama o que salten tres vegades. L'Argentina té molt d'aquest món de la superstició i en aquest dia, sobretot, s'ha d'anar amb compte o és evidentment és una qüestió de costum, no? I la gent intenta evitar algunes coses, de no passar a prop d'alguna zona perillosa, perquè diuen que te caurà alguna mala història. Tot així, són coses que estan més al costat de la destinació que d'algun fet fortuit, no?
Sí, és més la part anecdòtica, no?
La part meva és contrària a tot el que ha dit. Perquè a casa meva el número 13, i el divendres 13, doncs és un estigma de sort. Vaig tindre una filla el dia 13, divendres, han fet multitud d'actes que ens han donat plaer i satisfacció el dia 13, i per tant, la meva dona, jo no porto això, però la meva dona porta aquí una medalleta que posa 13, i bueno, és tot el que sigui, perquè veguis que hi ha el Gip i el Jan, amb uns és superstició de lo negatiu i amb d'altres és superstició de lo positiu. En el meu cas és de lo positiu, però bueno, penso que tot està aquí a la ment i que bueno, ja està bé. I després, com ha dit ell, els radioients, els professionals de la ràdio, els que ajudem als professionals de la ràdio, també els felicito. I bueno, a tothom del món de la ràdio, avui és un dia, penso jo, assenyalat per celebrar i per gaudir, perquè la ràdio és el primer sistema de comunicació immediat que va tindre el ser humà.
Sí, i molt important en moments de catàstrofes i altres coses, que de fet fa poc temps es recomanava en aquest kit de supervivència que es tenia que tenir a casa en casos de catàstrofe un transistor de piles, uns litros d'aigua, alguns aliments per 3 dies, o sigui, clar, la ràdio és impepinable, per dir-ho així.
Abans, fora de micro, comentava que l'any 82 aquest país va patir una desgràcia, el 7 de novembre del 82 va patir una desgràcia de grans dimensions, i els radioaficionats, que jo en aquella època me dedicava, vam donar molta ajuda i molt suport a tots els serveis d'emergència que venien de l'estat francès i de l'estat espanyol a donar-nos un cop de mà, i estava tot, pues, bueno, blocat. No existien en aquella època ni Ràdio Valira ni Ràdio Nacional, no existien, i bueno, sí que existia Subràdio,
Bueno, Ràdio Valira pocs anys després, perquè aquest any celebrem els 40 anys, doncs va ser pocs anys després. Sí. Parlant de superstició, jo no diré res perquè visc amb un número 13, amb un edifici, i dos vegades en ma vida ja m'ha tocat viure el número 13, o sigui que...
I segur que tu passes feliç, bé, eh?
I molt feliç, no? O sigui que... El que sí, m'agradaria fer una pinzella de memòria per el que parlàvem de la ràdio i del Dia Mundial avui de la ràdio. Jo, per, no sé si és casuística, genètica, familiar, sóc la tercera generació que fa ràdio. El meu avi va ser el primer director de ràdio i comunicació del govern català l'any 31, i va fer ràdio, entre altres també surt ràdio. La meva mare també va fer ràdio, i a mi em toca, doncs, jo, tercera generació, fer ràdio. No? O
sigui, enhorabona i felicitats.
Gràcies. Jo dic que una miqueta tenim que tenir un gen a la família de radiofònics, no ho sé, és un misteri, però és així. Però, bueno, deixant de banda avui dia Mundial de Ràdio, supersticions, no sé si en supersticions o bé, s'està nevant ara, l'accés a França està de nou compromès per al temporal d'aquest cap de setmana, deies tu, Cuca, que hi ha hagut una esllavissada...
Sí, sí, a la RN22, em sembla que és.
Com diré un cosí meu, sembla que hem trepitjat merda, per dir-ho d'una manera.
Bueno, mireu, vivim al cor del Pirineu, i això amb una cadena muntanyosa, amb una cordillera muntanyosa, i nosaltres estem al bell mig, doncs són anècdotes que solen passar sovint. I aquí encara és tènue, perquè el Pirineu són pics de 3.000 metres. No vull anar als Andes o no vull anar a l'Everest, perquè llavors ja seria inclús estar als Apenins, a Itàlia, no? O al Mont Blanc. És normal el que està passant. El que no era normal són els 10 anys de sequera o 15 que portàvem, que apenes nevava, apenes plovia, apenes feia fred. Això era el que no era normal. El que és normal, jo recordo pujar als anys 70, quan vaig vindre en aquest país, que vaig pensar, Cucalón, on t'has posat? Les congestes de neu a carretera, i no era la carretera que hi ha ara, a banda i banda hi havia 2,5 metres o 3 de neu amunt. Els pals no eren suficientment alts per arribar al nivell de neu. Amb una carretera, que la de l'antic Port d'en Valira era una carretera estreta, el que és un carril ara, servia per pujar i baixar, amb una carretera de muntanya de por. Bueno, era el que hi havia, això era normal. Per ahí hi ha fotos històriques que es veu gent, que alguns els he arribat a conèixer personalment, que, mira, el senyor Puigcerral de Canillo, per exemple, que està pujat al darrere d'un, com li diuen, aquell cotxe?
El Jeep, el Willys?
No, cotxe Volkswagen cucaratxa d'aquells.
Un escarabat, sí.
Un escarabat, Doncs està pujat allí darrere i hi ha un munt de gent pelant, i es pela bé a mà, no amb neu, no amb màquines com a, Vol dir que...
Ni en el
quadri. I obrien el port, Clar, això no han passat mig segle per casualitat, ha passat, pues, però clar... Bueno, això ja fa 60 o 70 anys, però és així. Vivim al mig d'una cordillera i, bueno, ja ho diuen, Andorra, el cor del Pirineu, doncs aquí bateguem.
Sí, sobretot per afegir que el costum i el ritme de vida i les necessitats actuals ens fan oblidar aquest tema de la natura, que no avisa, que de cop lo tens ahí... És un hivern que jo porto molts més anys que tu i, evidentment, tinc menys experiència, però jo no me'n recordava tantes nevades i pluges consecutives en un hivern, el mateix hivern. I, clar, quan te vas oblidant de lo que fa la natura, evidentment, t'agafa una mica de cop, de sorpresa. I tal com dius, jo, com a mi me'n toca treballar a les fronteres, al mig de la muntanya, les llavissades més grans o més petites són
era el nostre pa de cada dia,
I cada pluja, quan s'agafa la primavera, que és la pluja aquesta que baixa amb molta força, és molt normal. Clar, tornem al mateix. Ens agafa en un moment en plena temporada alta, amb un negoci, un comerç i una economia molt important, que és la del pas de la casa, no només la dels turistes, sinó la del comerç no, de venda habitual. I, evidentment, ens hem oblidat, o sigui, el sistema naturalment ha deixat fora aquesta previsió. Clar, evidentment, els comerciants estan una mica preocupats. Nosaltres hem estat treballant amb turistes. Els turistes més aviat estan, diria d'alguna manera, no és exactament, estan tranquils. Per què? Perquè tenen tot el pas de la casa per ells. Està tot tranquil, poden entrar als restaurants, poden entrar als supermercats, poden pujar i baixar de les pistes d'una manera totalment lliure. Clar, però hi ha una altra part, que és el del mercat de consum permanent, de la gent que puja de França. Recordem que el comerç que depèn del pas de França, no? És un aporta uns diners, un calés molt, molt importants per lo que és Andorra en general, i de cop, en dos mesos que es tanqui, evidentment produeix alguna conseqüència.
Però jo vull fer una punta sobre això, i és veritat tot el que acabes de dir avui, però jo vull fer una punta que fa 50 anys Barça quedava tancat. No hi havia el túnel, no hi havia res, hi havia la carretera vella del Port d'en Valira, i quan es tancava la carretera, doncs es tancava fins que no s'obria. I la gent tenia reserva a casa per subsistir bloquejats. Sí que és veritat que a nivell comercial, doncs això és un desastre, això és innegable dir-ho. Però clar, és l'exigència del món modern.
Sí, del que dieu, és cert que el pas de la casa, ho comentàvem aquesta setmana amb altres convidats, és un 20% aproximadament del producte interior brut del país, que són diners. Evidentment també per a, diguem, la comunitat de nois que venen per fer, doncs, la temporada, i d'Argentina i d'altres països, hi ha una part, doncs, d'aquestes persones que venen, que el primer any o ja venen de diversos anys, doncs, que treballen a pistes, que treballen o a pistes i a comerços. Sí. Clar, tot això tu has tingut segurament que tenir algunes inputs de neguit, volent dir, bueno, i ara durant aquests mesos què passarà? O sigui, que hi he vingut aquí per guanyar uns calés, però clar, baixarà l'activitat, què passarà?
Sí, sí.
Jo entenc la preocupació també.
Però això al seu país els passa no igual, pitjor.
Sí, sí.
Perquè estan molt més alts, per tant hi ha molt més entrebancs, i per tant moltes més incidències.
Sí, sí, sí. I a més les despeses fixes que tens aquí no les pots evitar, tot i que entre o no entre turista o gent del comerç de França, s'ha de pagar el llum, s'ha de pagar el pis, o l'habitació, o el que sigui. Els treballadors de temporada tenen aquesta sensació d'incertesa, de moment, que evidentment tenen per altra banda la seguretat de les empreses de les estacions. Els que no tenen aquesta seguretat, que estan amb més incertesa, són els que estan contractats per treballar amb francesos o d'aquesta gent que, no, en comerços de supermercats o venda de tabac i aquest tipus de comerç, que són els que estan a les properes hores és imminent que deixen la feina o millora la situació, que evidentment, i tot el que diu els mitjans, i jo he estat al pendent de la informació més aviat, no de mitjans andorrans, sinó mitjans francesos de la zona de Mirepoix, de Foix, de lo que és el Lariès, i donaven per tancat, però proposaven la ruta alternativa. El que passa és que per un els compradors habituals que venen d'aquesta zona no els hi surt a compte, no?
Són, ja, són 70 quilòmetres són, més sí, que han de fer.
En comptes de 2 hores o es passen a 5 hores i mitja, això no només és el combustible, sinó és parar, comprar, un esmorzar, és a dir, canvia. Encara no vol dir que sigui tot dolent, no? Potser amb el temps i aquesta injecció d'ajuda d'aquestes... He vist que són cupons de 30 euros de suport.
Sí, hi ha ajudes amb combustibles, hi ha descomptes d'un 20% en vistes d'esquí, i també hi haurà, diguem, tot un alleugeriment de tot el que pot ser càrregues fiscals i també crèdits tous per a les empreses. Anirà evolucionant, eh? O sigui,
sí, segurament, paquet de mesures, segurament.
Però la cosa és que vagi evolucionant segons necessitats, evidentment.
Alguna mesura s'ha de prendre, segurament ningú, o sempre hi haurà algú que estigui més insatisfet, algú que digui, bueno, és el millor que es pot fer, depèn de com ho mires i el lloc que et pertoqui ho miraràs millor o pitjor. Com a comunitat de treballadors de temporada tenim aquestes dues parts, els que estan treballant a l'estació d'esquí, que fins i tot estan tranquils, i els altres que estan a dins del comerç, de la restauració, no de turisme de temporada, són els que tenen més incertesa, tenen aquest neguit de no saber què es passarà.
No, completament d'acord.
Inquietant, però bueno, sabem que un govern doncs, té la voluntat i com un estadi comú d'en Camp, sobretot, doncs, de fer el màxim per ajudar les empreses i tot el teixit, diguem, empresarial i de treballadors, o sigui que...
Sí,
anar rectificant a sobre una miqueta el flux de turisme que tinguem, perquè a més estem a les portes de Carnaval, que són setmanes importants també de vacances escolars a França, altres també grups que poden venir, o sigui que una temporada que tenim neu, molt bones condicions i tal, i per mala sort
jo vull recordar que sortosament, jo sempre miro les coses des del cantó positiu, haver-hi una desgràcia. Fet aquest aclariment, sortosament, avui tenim el túnel de Puigmorens, que deixa passar la gent des de l'Hospitalet cap a Puigcerdà, cap a l'atur de Querol, i bueno, si obren el port, com he sentit que obrien el túnel gratuïtament, tant el d'en Valira com el de Puigmorens, doncs sí, hi ha una hora més de viatge, són 70 quilòmetres en carretera de muntanya, que no és moco de pavo, és...
I amb la neu, i amb
neu i tal, i amb temps. Però bueno, per veure, pel turista de muntanya, que ve passar-ho bé, doncs bueno, potser sí que es queda a Port de Puigmoreng, i no va al pas de la casa o a Grau Roig, no? Però sortosament avui es pot passar per allà, fer una mica més de tour i poden arribar igual, eh? No estem bloquejats. El que vull treure del cap és de que és veritat que el pas de la casa té un greuge important per la no afluència del turisme francès, això és una trista realitat, però tampoc estem bloquejats. No, la gent pot donar el tomb i arribar-hi. I gaudir i passar-s'ho bé, com has dit tu abans, més. Perquè ara, a l'anar-hi menys gent, tens més serveis, bueno, més ben servit en tot, no? Per tant, animar la gent que faci el tour i que arribi igual, eh? No? Sí, sí. És que al final...
Sí, no, ben cert que per Tolosa pots accedir, el que clar, t'obliga a passar per Axat i doncs tota la part, diguem, del Cascaner, que es diu, sí. Pots accedir fins a Andorra. També el que passa és que tot el servei de manteniment de carreteres que es diu la DIRSO, a França, doncs, per principi de precaució, filen molt prim i a la primera dius, pot ser complicat i ens fiquem en un fregat i pot haver-hi i tal, i doncs no obrim carretera. I quan s'ha vist que les condicions són igual o pitjors que en tot Andorra, perquè estem més alts, i la gent del COEX obre i pot circular perfectament. Aleshores dius, clar, el nivell de precessió de risc no és el
sí,
mateix.
Sí, però això ho acabem de veure ahir a l'estat espanyol, concretament a Catalunya, que per la història del vent van paralitzar escoles, van paralitzar tota una sèrie d'actes i coses que es feien perquè feia vent, no? Jo recordo els anys de quan era molt petit, vent, el dia que hi havia vent n'hi ha hagut sempre, ara, abans i en el futur. I clar, jo ja entenc la postura dels mandataris espanyols, en aquest cas, que van prohibir totes les coses que van prohibir ahir, jo ho entenc, amb la desgràcia que va passar amb l'AVE, amb la desgràcia que va passar amb l'aiguat de València, amb les desgràcies que en aquests últims mesos hem tingut, doncs vale més prevenir que curar i ho suspenem tot.
Sí, sí.
Però ahir li van posar 7 milions d'habitants, bueno, 7 milions no, perquè els nens no hi pensen, però tots els pares de tots aquests nens escolars que no van anar a l'escola, els hi van posar un greu problema. Per com deixo un nen?
Sí, no me l'emporto la feina, malauradament.
No, casos, sí. No, no, però és que això no és tanco l'escola i ja està, és tanco l'escola i condeno un dels progenitors a quedar-se a casa a guardar els nens.
Mm. Bueno, tenim un cas molt proper. Ahir al matí, quan se'ls estàvem anant a traslladant-nos de la feina, va caure l'arbre aquest a la zona de l'estadi nacional, d'estadi comunal, es va passar, no es va caure a nosaltres per qüestió de 50 metres. El nostre company estava al davant de nosaltres i no podíem creure el que havia passat. Que no sé si és pel divendres 13... Pel martes 13.
No, ahir dijous.
Bueno, i 12. Però mira com són les coses. Normalment, nosaltres fem aquesta ruta en un horari que és un parell de mitja horeta abans. Ahir teníem una reunió feta així de cop, que havia passat una incidència, teníem una reunió i vam arribar més tard a la nostra feina, per 50-100 metres. Va caure l'arbre davant nostre.
Però d'arbres n'han caigut tota la vida, ja, és allà ja, on ja. Vaig, eh?
Però en quina cosa, en quina qüestió canvia una mica la situació? La afluència de cotxes és cada vegada més gran. No dic, la destinació ja està tot preparat, no, aquí no canvia res. Però el que em penso és que, evidentment, es poden prevenir algunes coses, com els arbres o no, tot i que torno al mateix. Hi ha coses que són fortuites.
Això que va passar ahir era fortuit totalment. Qui pot estar a la soca d'un arbre en saber si està podrida o no, que vingui l'aire...
I tampoc es poden anar tallant tots els arbres de tot Andorra només per precaució. I a més, jo una cosa que sí m'agradaria comentar és que potser en una hora i quart estava tot net, impecable, tota la carretera. Aquestes coses en altres països no acudeix. No. I així com que de vegades som una mica crítics, aquí s'ha de... Estaven tot treballant, bombers, banders, empresaris privats que estaven a prop, policia, circulació, és a dir... Aquí hi ha hagut una feina impecable.
Els nostres serveis de seguretat són el number one europeu.
Sí, 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 amb molta cura, vigilant. I una cosa que tampoc acudeix a la resta del món, que ha estat realment complicat el trànsit tot el matí, potser jo no vaig escoltar ni un clàxon en hores i hores d'embussos és a dir, sí que la gent estava una mica estressada, però cap clàxon. I això és impagable, és un valor que té Andorra que s'ha d'agrair a la gent, a tots els que han format part d'aquest problema o circumstància d'ahir. Jo que vinc d'un país que els clàxons és tot el temps, pressió, estrès...
No, això crits. A les grans ciutats passa, però te'n vas a la Seu i no en sentiràs tampoc, i ja no és Andorra.
I també per afegir a Richie i Cuca, la sort que l'arbre va caure, només danys materials, i ningú, perquè ahir ho comentàvem i ho comentàvem en plan privada, en plan privat, una branca d'arbre que cau és com una estaca, eh? O sigui que...
Sí, no hi ha...
Això és una javelina, t'atravessa de part en part i adéu. O sigui que també hem tingut aquesta sort que, dintre de tot, doncs, ha sigut material. Com dèieu molt bé, la ciutadania i la gent, doncs, hi ha aquesta cooperació, diguem, espontània que es fa aquí al país i tot solventat i en un temps bastant, bastant ràpid respecte a altres casuístiques. Bé, anirem a publicitat i tornem a trobar el senyor Richie Ponce i el senyor Cuca aquí amb nosaltres, aquí a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Tens un bízum. Tens un altre bízum. I un altre, i un altre. No paren d'entrar bízums.
Si tens un negoci, amb el nou servei Bízum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2026. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bízum Empreses de Creant.
I un altre Bízum, i un altre, i un altre.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Cuca i el Richie Ponce aquí amb nosaltres a Ràdio Valira. Bé, una cosa que és un projecte, però s'està una miqueta encallant. Hi ha el projecte del Telecabina a Canillo per accedir fins al Pont Tibetà. Bé, hi ha tres famílies que ho posen en compromís perquè estan oposats a que es sobrevoli el seu terreny. Bueno, això doncs comença, diguem, una altra etapa de batalles o de...
Jo els hi donaria que hi ha jurisprudència. Quan ens va passar la Massana, que jo aquells anys vivia a la Massana, va passar el mateix, i van haver-hi tota una sèrie de propietaris que no volien que els hi sobrevolés el telecabina de la Massana per sobre, i ho van tirar a la justícia. Per això he dit que hi ha jurisprudència, e inclús el senyor, dit així, que en aquell moment era el cònsol de la Massana, el senyor Antoni Garrallà, que és el que va sí o sí imposar, bueno, no es diu imposar, va fer tot el possible i més perquè hi hagués aquest telecabina, que després ja ha donat molta vida a la Massana, i ha que reconèixer-li, tot i que jo que en aquells temps ja estava en contra, però ell, que va ser el que ho va demanar i tal i qual, quan després ja va deixar de ser cònsol, també ho va tirar a la justícia. En aquest cas la justícia ja no li va donar la raó, però sí a tots els altres propietaris que en el seu dia se'ls va donar una petita indemnització per possibles greuges que poguessin tindre. Bueno, amb aquests senyors de Canillo els hi he de dir el mateix, és a dir, el terreny és seu, l'espai del terreny que sobrevola no és seu, és de l'Estat, i sí que és seu fins a l'alçada que cada comú té per construir. És a dir, si el comú de Canillo, m'ho invento que no ho sé, l'alçada màxima és 50 metres, doncs fins a 50 metres sí que és propietat d'ell, però de 50 metres en amunt és de l'Estat, perquè si no que comenci a denunciar els avions que passen, i ben passen, no? Llavors, vull dir, sí, jo em sembla que això és l'inici d'un procés que, bueno, té d'acabar amb acord entre els propietaris, que entre cometes són els possibles damnificats si un dia hagués un accident o pogués passar alguna cosa, perquè si no damnificats no ho són, però si hi hagués un accident o una incidència important sí que ho podrien ser, Bueno, pues això té d'arribar pues, un acord entre aquests propietaris i el comú, que, i el comú, que és el que vol fer el telecabina, que penso que és d'interès general, perquè ara si tu vols anar al pont tibetà i has d'anar amb autobús. I si es posa un telecabina, doncs hi podràs pujar en telecabina, amb la qual treus trànsit de la carretera i comoditat per l'usuari.
I un atractiu turístic també, perquè el telecabina sempre és...
Bueno, sempre, sí, sempre hi ha un d'això, no? Però ja, per tant, jo penso que tot això té el seu procés, que s'ha de fer d'una banda i de l'altra, però que al final ha d'acabar amb un acord entre una part i l'altra, i el telecabina, si els tècnics de turisme han cregut que és convenient fer-lo per donar encara més vida a aquest pot tibetà, que ara ja no hi pots anar. Jo recordo a l'inici que hi podíem anar sense demanar hora de visita. Ara ja... Sí, ara ja no solament... I a més era gratuït en aquell... Bueno, va durar poc, però era gratuït. Ara, ni pagant, doncs hi pots anar quan vols i has d'anar quan te diuen. Per tant, a mi em sembla que és prou correcte per les dues parts que us reclamin el sobrevol d'un giny i els altres pues, reclamin l'interès turístic nacional o de la parròquia que pugui ser això. I penso que al final s'ha d'arribar amb una entesa, parlant-se amb la gent.
Segurament, i segurament amb una bona negociació, perquè una de les famílies, el que ja tenia planejat, jo no, és per mi és incomprobable, jo no tinc les proves. Una d'aquestes famílies ja tenia plantejat un projecte urbanístic.
No, i ja ho he dit a l'inici.
No, i una d'aquestes, és a dir, el telecadira cancela absolutament aquest projecte. No només és de...
Per què?
Perquè és un projecte no d'una llar, sinó d'una espècie d'urbanització turística, mig turística, mig de residència permanent. I clar, aquí, si realment és així, jo no tinc, torno a dir, no tinc proves, és un projecte bastant de molts diners i que, evidentment, la negociació aquí pujaria a un altre nivell o a un altre...
Però jo hi ha una cosa de que discrepo clarament amb el que estàs dient. És a dir, es faci un xalet, sobrevoli un xalet o 30, més igual, no, el sobrevol, o sigui, l'espai, sí. I això és un concepte que ha de quedar clar, l'espai aeri andorrà és de l'Estat, no és dels propietaris.
Clar.
L'espai aeri,
No és el que dic jo, eh? Jo estic repetint una cosa.
Tu estàs dient que trenca el projecte i jo et dic que sempre que el telecabina passi més...
És el que reclama la família.
Bueno, jo puc reclamar el que vulgui, però...
Clar, però és que aquí hi ha una cosa que és incompatible. El telecadira, per pujar per aquest espai, no pot pujar en un espai que tingui urbanitzacions.
Perquè és a dir, perquè a la Massana sobrevolen un munt de xalets, eh?
Clar, bueno, evidentment...
I hotels.
Entenc jo que és per el tipus de projecte que s'ha presentat pel pont tibetà. Torno a dir, no és la meva
plantejament. Jo perquè aquí no és
acabo la idea. I en aquest cas, les altres famílies són famílies que... almenys el que he llegit, no? Jo no conec aquestes famílies, entenc que són famílies ja tradicionals de la parròquia i que tot passa una cosa és el projecte en si mateix i el projecte de les negociacions, com qualsevol edifici, qualsevol construcció, qualsevol projecte urbanístic, sigui turístic, sigui de ruta, sigui d'habitatge, sempre tenen una part de negociació que no només estan al pendent la part jurídica del projecte, sigui de la parròquia o per part privada, sinó que també és una de les coses, el pont tibetà i el mirador són dos de les activitats que més han crescut els últims anys, és a dir, l'afluència turística, sobretot a l'estiu, ha estat realment un èxit. I ara amb els llançaments de bungee jumping i tal, és un atractiu que li ha donat molta vida a una activitat que semblava més tranquil·la. Evidentment, jo, per mi, és imminent que s'acabarà fent el telecabina d'aquesta zona, perquè donarà més impuls, millorarà la infraestructura. De moment, l'autobús que puja para tenir una paradeta bastant limitada, evidentment es farà una cosa més maca, més turística i no tan improvisada, i per a mi seria un èxit, perquè realment Andorra, el que és el turisme d'estiu, és diria igual o una mica més de vegades que la proposta de l'hivern.
Puc? Mira, el pont, com li diuen? Tibetà. El pont tibetà sobrevola un munt de cases, una carretera general. L'espai aeri, torno a repetir, no és del propietari. Si tu tens un projecte de fer un edificis de 10 plantes, això suposa que la casa fa 33 metres d'alçada, 10 plantes, que a Canillos no n'hi ha ni una. Doncs tot el que sobrepoli per damunt dels 33 metres i l'espai de seguretat és espai de l'Estat. Si l'Estat ho autoritza, sembla que està clar, no? Clar que és veritat que hi ha un risc, i per això s'ha d'arribar a un acord, que en cas d'un incident greu, pues, s'han de situar els equips de salvament per allà on tu tens construït, no? Si no, al mig de la casa, doncs pel cantó, per la vorera. Per això s'ha d'arribar a un acord. Però si tu tens una casa de 30 metres d'alt o 33 i el telecabina passa a 50, això ho tens ara amb el pont tibetà que està fet. Sobrevola, no 10 metres o 20 o 30, sobrevola un munt de vivendes. Passa res. Sobrevolen cada dia un munt d'avions. Sobrevolen l'espai aeri, és una altra història. Una altra cosa és que no ens agradi com a propietaris que ens ho facin sobre el terreny que som propietaris. Això és una altra pel·lícula.
Per això, és el punt que demanen aquestes famílies.
Sí, home, doncs, això és el que s'ha de... Quan dues coses... A mi no m'agrada que ens sobrevolis casa meva i a l'altre, doncs, ho he de fer per interès general, doncs s'ha d'arribar a un pacte d'una manera o altra perquè un pugui estar recompensat per les possibles molèsties que pugui tindre i l'altre, pues, estigui recompensat per poder fer el projecte que entenc jo, vaja, jo no sóc pas cap jurista ni res d'això, però entenc jo que parlant s'entén la gent. És a dir...
Ara, del que dieu, el risc, que ara em ve en pensament, és que per poder construir tens que tenir l'aprovació del comú.
Evidentment, i el que vol el projecte és el comú.
Vale, però el comú fa el telecabina, per dir d'una manera. Els propietaris estan en contra, però el comú no els hi aprova el projecte d'urbanització. O sigui que aquí és una miqueta, no diríem una estira i arronsa, però...
Dels nous habitatges que es puguin fer, que allò ens està en mans del comú aprovar o no aprovar. Jo no parlo ja d'això. Jo estic parlant d'aquell habitatge que ja està
fet, està fet.
I que hi viuen i que és el sobrevola a la Massana, el telecabina de la Massana, i això ho coneixo bé perquè en el seu dia hi vaig estar verticalment en contra, i he de reconèixer que ha sigut un bé per la parròquia, no ha sigut un greuge. Hi han un munt de propietaris inclòs l'antic cònsol, que va ser l'autor
del projecte,
el que va proposar fer aquest projecte, doncs li sobrevola el seu hotel. No un xalet, el seu hotel. I propietaris que hi ha per darrere l'hotel de xalets també. Però finalment es va arribar a un acord i penso que aquí Canillo utilitzarà, si no igual, semblant, un camí semblant per arribar a realitzar el projecte. El que no entenc és perquè aquests mateixos propietaris, i si no els seus veïns, perquè tinc entès que el telecabina anirà en un indret molt similar al del Pont Tibità, o sigui que la sortida la té baix a Canillo, però arriba molt a prop d'on hi ha la sortida del Pont Tibità. Quan se va fer el Pont Tibità, això no hi van estar en contra, que sobrevoli, perquè el Pont Tibità també sobrevola. Sí, clar. Que és un element fixe, com que no és el telecabina, que està en moviment, però és un espai, clar, de sobrevol.
El que passa amb el pont, puntualment amb el pont, és que els propietaris de l'espai aeri i de l'espai d'on està el començament de cada extrem del pont, estaven d'acord amb el...
Sí, sí, però el problema de sobrevol no és els dos punts d'arribada i sortida. El problema de sobrevol és per tota l'extensió del pont.
Però en el cas del Pont Tibetà, tots els integrants de les terres i del projecte estaven d'acord en el projecte. Aquí sempre està tot bé fins que trobes a la primera persona o família o...
Que està en el seu dret.
I segurament, jo crec que s'acabarà fent, perquè és, torno a dir, és molt important. Dona una vida a l'estiu a aquesta part de Canillo que
era el mirador realment del Quer, i ha existit tota la vida.
Sí, sí, sí.
Sense les barreres, l'estàtua aquella, ha existit tota la vida. Però des de que hem fet el mirador del Quer, que abans hi anàvem quatre excursionistes, i ara hi va mils de persones a veure-ho.
Hi ha una indústria molt important, hotelers, agències de viatges, guies turístics, conductors, proveïdors de les agències, que tot el que sigui turisme aquí funciona superbé, perquè a més es fan amb materials de primera línia, i jo tinc fe. Evidentment, hi ha una negociació probablement econòmica en la major part que acabarà, i a més perquè són veïns i són amics. Aquesta ja és una petita intimitat, però formen part del projecte. El que passa és que la majoria de la gent aquí en Andorra està sempre d'acord fins que li toquen el seu projecte, la seva llar o la seva propietat,
això,
i ho entenc, perquè no és
inherent a la raça humana.
És igual, clar.
Però quan és una cosa d'interès general, a mi em sembla que es pot fer una negociació per arribar a un acord, però no posar-te en una trinxera amb CEPMES o AK-47 a defendre la teva posició.
Segons diuen el que coneixen d'aquest tema, la trinxera és la primera part de la negociació per pujar el nivell de la negociació. És com si tu comences fluixet o està amb una mica d'acord i tu proposes, després la negociació es fa més difícil. Això és el que diu la teoria. Després, a la pràctica, manen els calés.
Sí, parlant la gent s'entén, i segur que hi haurà una ben entesa, perquè Cerca Canillo entra, doncs, com dèieu molt bé, Pont Tibetà, Mirador del Roc del Quer, Palau de Gel també, que s'ha reformat amb altres activitats. És una parròquia, doncs, que ha apostat, doncs, independentment també, doncs, del seu atractiu, que tenim Sant Joan de Caselles, doncs, que és una església romànica molt maca de totes les que hi ha a Andorra, i el museu també. O sigui, és una parròquia que s'ha estat dinamitzant des de ja fa uns anys i que vol, doncs, tenir un atractiu més encara per doncs, donar més atractiu encara al poble i tal. Sí, sí. Veurem com acaben aquestes negociacions. Bé, una cosa que potser teniu vosaltres als vostres telèfons, es faran millores en l'app de salut per poder compartir informació quan viatges a l'estranger mitjançant un codi QR. Bueno, a poc, cerca la digitalització per algunes coses porta coses bones, perquè tens una necessitat d'anar a veure un metge, com tens el teu historial o com pots compartir el teu historial quan estàs fora.
És perfecte.
És boníssim.
Bueno, ja va ser hora, estem al segle XXI, no estem al segle XX, que és quan vaig néixer jo, I tinc 74 anys, Vol dir, estem a la quarta part, ja l'hem superada, del segle XXI, i, bueno, a mi em sembla que tot això, com portar la cartera digital a dintre del mòbil amb tots els teus documents, tot això, que som el primer país d'Europa que ho fa, no sé si del món, però d'Europa sí, i, bueno, doncs està molt bé. Això l'únic que... Quan se fan coses ben fetes, el que hi ha que fer és felicitar al senyor que les ha fet, perquè són coses que ens porten pues un bé, si no directe i cada dia, directe el dia que ho necessites. Doncs això que em dius tu, que ja ho tenim, per això del SAS ja ho tenim fa dies. El que no es podia fer era que et servís fora d'Andorra. Si fan un conveni amb l'estat francès i l'espanyol, que són els immediats, això és fantàstic.
És fantàstic. Portar aquesta disponibilitat de les teves estudis o informació,
que no sé ben bé si serà així,
Seria, és boníssim, és boníssim, és d'alta generació.
Petites millores, sí, a poc a poc que anem assumint. Bé, una cosa que està una miqueta en parada, per dir-ho així, la retribució per objectius en el conveni col·lectiu que ha aconseguit doncs, el SAS és l'últim escull que hi ha doncs, perquè s'acabi de validar. És una miqueta com es defineixen aquestes retribucions per objectius, perquè, clar, diguem, estem parlant de tot un sistema que està molt ubicat o totalment destinat a la salut de la persona, a l'atenció, al pacient i tal. Clar, fer un comparatiu potser molt ràpid i molt fàcil amb uns objectius comercials no és el mateix, però clar, bé, té que haver-hi doncs, un assoliment de el que tu on vols anar per poder doncs, gratificar les persones que assumeixen i assoleixen aquests objectius.
Jo diria això con la iglesia mos topau. Per què? Primer penso que tots els professionals sanitaris, des de l'infermer al metge, no sé si hi ha categories superiors o inferiors, però estan mal pagats. Però no una mica mal pagats, sinó molt mal pagats. Primera cosa. Llavors, segona cosa, aconseguir objectius. Això ens sona a medicina privada, que és cap a un liberalisme europeu, anar tot a lo privat, privatitzar-ho, tal. Jo sóc un ferm defensor de tot lo públic, que és lo contrari a tot lo privat. Penso que l'Estat és el responsable subsidiari de la salut dels seus habitants del país i, per tant, ha de posar-hi tots els medis que tingui a la mà per portar els millors professionals, que no dic que no els portin, però això va acompanyat amb el sou que ha de rebre cada persona, cada professional que hi ha allí, i per tant penso que això és el règim de la senyora Ayuso, perquè se mantingui el que vull dir. No és el règim que hi ha hagut fins fa poc a l'estat espanyol de sanitat pública. Ara ho volen privatitzar. I els puestos on s'ha privatitzat es comencen a veure les mancances. Jo espero que pel meu país, que és aquest, no arribi això. Ens mantinguem amb la sanitat que tenim actualment, que és un mix de privat-públic, i que funcione, al meu entendre, bastant millor que a l'estat espanyol i que a l'estat francès. Tot i que per quan tenim d'anar a hospitals importants, per una qüestió d'infraestructures, tenim d'anar o a França o a Espanya. Però això és un altre film. Seria això és una altra història. El que tenim aquí, l'Hospital de Meritxell mateix, tu vas a Barcelona i a la teva habitació, com a mínim, hi ha un altre malalt. Aquí no, aquí tens una habitació per tu. Aquí, com a mínim, com a màxim, estaràs un dia o dos a urgències amb un box. Hi ha gent que es cura o es mora als box d'urgències. Jo no vull això, jo vull la sanitat que tenim aquí, perquè, a diferència dels estats propers, que és allà on ens tenim de semblar, la tenim millor, i si ho tenim millor, doncs per què semblar-nos amb allò, si no ens tenim de semblar amb el nostre, al meu entendre.
Jo tinc una opinió que sap, en algunes coses està bastant a prop, d'altres tinc una visió ni millor ni pitjor, ni de l'altra vora, sinó que em penso que el tema dels objectius, coincideixo 100%, és un tema molt sensible, perquè no només estem parlant de gent que treballa a la salut, un tema que té una part subjectiva difícil d'explicar, no està fent les diferències, no està a un comerç que ven unes bambes, que es pot tocar, no, és el tema de la salut requereix una cura, un temps, una capacitació tan gran i, a més, tan important, que defineix la vida, no? Que és molt difícil, al meu entendre. Jo soc fill de metge, vaig viure tota la vida dins d'hospitals, de sanatoris, de consultes, d'urgències, perquè el meu pare tenia la bona idea de portar-me amb ell tot el temps, i jo estava, m'he passat molt de temps. Jo em permeto no fer comparatives en relació a altres països o altres. Jo miro les coses més d'aquí mateix. Entenc que sí, és una que el tema dels salaris a la salut encara estan molt lluny del que haurien de ser. Tot i així, ben penso que l'hospital té una cosa més urgent, que no sé si no pas el tema dels objectius, sinó de lo que són la urgència. Les hores que es passen sense un diagnòstic, sense metges a l'alçada del que necessita, nen amb una família, una dona gran que es passa 3-4 hores esperant per ser atesa a l'hospital, amb tot lo bo que té l'hospital, perquè em sembla, de vegades sembla com incongruent, tot lo bo que té l'hospital, lo que és l'urgència. Del meu punt de vista, la primera cosa que s'hauria de fer a l'hospital és resoldre el tema de les urgències. És una llàstima, i a mi em sap molt greu dir-ho públicament, però cada vegada que parlo amb algú, i sobretot amb funcionaris que són els que decideixen aquest tema de la salut o de coses semblants, van a l'hospital, es passen 3 hores i estan 3 hores només per un canell, però no estem parlant de coses greus. Les coses greus, cap, res a dir, impecable. Sí, està l'helicòpter que t'emporta un parell de minuts i estàs a Barcelona. Però aquest tema del ciutadà de dia, de a peu, que paga el que va a treballar i que té que anar a l'hospital, passa 3, 4, 5 hores, jo crec que jo posaria com a urgència de resoldre. Els objectius, sí, en un segon o tercer lloc. És la meva visió. No sé si és correcta. Em sembla que quan parles amb algú, parla amb els mares. Jo treballo amb fills, amb nens. Tu parles amb les mares i els pares, i el primer que et diuen, que no es faci mal el nen perquè ha d'anar a l'urgència, i són 3-4 hores sense...
Saps què passa?
Doncs sí, ho tenim que deixar aquí.
Sí, deixo només un apunt de 10 segons. Saps què passa? Que l'estat espanyol i l'estat francès no estan 2 o 3 hores, estan 2 o 3 dies.
Ja.
Doncs sí, Richie Ponce, moltes gràcies per venir avui.
Moltíssimes gràcies i torno a felicitar-vos.
Gràcies. Senyor Cuca, moltes gràcies per venir avui també.
Gràcies a tu per convidar-me.
Un plaer. Us desitgem un bon cap de setmana, un bon dia de Carnestoltes dilluns i nosaltres ens tornem a trobar dimarts per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.